Bona tarda, són les dues en punt, encetem setmana i també el mes de març aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ha passat un any clavat sense escoltar tot això que escolteu de fons a l'estadi de la Nova Creu Alta, 365 dies sense tenir públic en els partits a casa del centre d'esports. Just avui es compleix el primer aniversari del Sabadell Llagostera. Poc ens havíem d'imaginar que seria l'últim partit en presència de seguidors a les graderies. Des d'aleshores, casualitat o no, el centre d'esports només ha guanyat dos partits a la Nova Creu Alta, dos partits en 14 jugats al Temple. Un bagatge massa pobre i un dubte que mai podrem resoldre. Què hagués passat si en aquest any del retorn a segona A sí que hagués existit aquest caliu extra, sí que hi hagués hagut públic a les graderies del Temple. Parlar de previsions de tornada, com tot en època de pandèmia, segurament sigui parlar per parlar. Ja us ho dèiem l'altre dia, es diu que potser a les últimes jornades de Lliga, aprofitant les bones temperatures, si baixa la pressió als hospitals i les xifres milloren, però ara com ara no hi ha una data clara a l'horitzó ni prou arguments ferms als quals aferrar-nos. Avui, per encetar el mes de març, recordarem aquest any en el qual les graderies de la Nova Creu Alta s'han quedat desertes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho farem d'aquí uns minuts amb el Sergi Parc. Abans us he d'enviar una abraçada des del control de so del Roger Benet i també del Toni Pacheco.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem xifres d'aquest any sense públic a la Nova Creu Alta, l'arenga d'Antonio Hidalgo després de l'empat a 0 contra l'Albacete, com queda la zona baixa de la classificació quan som a punt de creuar el segon terç de la Lliga, waterpolo amb la doble cita europea, en vol les opcions del Sabadell juvenil en l'última jornada de la primera fase o el retorn del Sabadell Nord, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Detingut l'expresident del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i tres dels directius de la seva junta pel famós cas Barça Gate. Els Mossos d'Esquadra registren domicilis, empreses i les oficines del Camp Nou des de primera hora del matí. I a més de Bartomeu, han detingut també Òscar Grau, Roman Gómez Puntí i Jaume Masferrer, tots directius de Bartomeu. I en clau esportiva, l'Atlético de Madrid torna a obrir una petita escletxa al capdavant de la classificació de primera, amb la seva victòria 0-2 ahir a la Ceràmica contra el Villarreal. Els matalassers tenen 5 punts més que el Barcelona i 6 més que el Madrid, que aquesta nit a les 9 rep la Real Sociedad. A segona divisió tanca jornada a les 7 del vespre el pròxim rival del Sabadell, el Màlaga, visitant a Anduba el Mirandés.
I a les xarxes socials.
La llau d'ànims que ha anat rebent durant tot el cap de setmana a les xarxes socials, Edgar Hernández, després de fallar el penal contra l'Albacete. Molts seguidors arlequinats van enviar alguna piulada, però rescatem alguna de significativa, com per exemple la del president Esteve Calzada. Saber d'on venim, confiança màxima, ets gran, Harry, ànims. Responia el porter del Rayo, Alberto García. La demostració de compromís d'Edgar és admirable. Qualsevol company agraeix que en aquests moments difícils algú fes un pas endavant com ho va fer ell. Et desitjo el millor, amic. I ja que la cosa va de porters, suport d'Edgar Badia, excompany seu al Reus i ara a l'Elche a primera divisió, o d'Ian Mackay, amic, això és una pedreta més que ens posa en el camí. Estic segur que d'aquí uns mesos mirarem enrere i riurem d'això. Ets un gran Harry. Acabo avui amb el tuit de l'exarlequinat Fernando Pajarero, ara defensa de la Nucía, que deia: ets un gran Harry, tens més màgia que la vareta de Harry Potter. Me n'alegro molt de veure els comentaris d'ànim i de suport de l'afició.
De quin partit no estarem pendents?
Crema Caravaggio, partit de la sèrie D, la quarta divisió italiana, que arrenca d'aquí a 25 minuts clavats, a 2:45.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos jugadors del Sabadell a l'anterior etapa segona A, Òscar Ramírez i, per dir-ho així, el controvertit Naucet Pérez.
l'enquesta.
I últimes hores per votar l'MVP del 0-0 de divendres contra l'Albacete. Per participar-hi, com sempre, i per optar també al sorteig d'una samarreta oficial del Sabadell, podeu dir-hi la vostra amb una piulada a Twitter afegint l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
1 de març del 2020, Sabadell. A la nova Creu Alta, Centre d'Esports i Llagostera s'enfronten en el partit corresponent a la jornada 27 de segona B.
Juga de cara per Aaron Rey, a veure Aaron Rey es perfila, volia el xut, juga per Aitor Pascual, Aitor Pascual, la centrada! Gol, 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 gol!
Uns minuts després, el Llagostera acabaria marcant l'1-1 definitiu i el conjunt d'Antonio Hidalgo perdria el lideratge. Però no seria la pitjor de les notícies. Aquell partit va ser l'últim que es va disputar en públic al Temple. Avui es compleix un any. Uns dies després i abans del decisiu partit que el Centre d'Esports disputava amb el Barcelona B, la competició se suspendria per la pandèmia. Com tothom sap, la temporada es va cloure per la via ràpida amb la disputa d'un play-off en seu neutral que va acabar desembocant amb l'ascens arlequinat. El retorn al futbol professional, però, ha estat marcat per l'absència d'aficionats a l'estadi. Amb aquesta sensació de buidor, el Sabadell ha guanyat tot just dos partits aquest curs a la Lliga Smartbank, davant del Leganés i de les Palmes. Sense anar més lluny, divendres passat no es va passar de l'empat a zero davant de l'Albacete. I un dia més, l'ambient que es respirava era aquest.
Això és el que ara m'entendreu els que sou de futbol, eh? Aquest és el moment on l'estadi tornaria a bramar, però amb força. I és on jo noto els silencis.
El Sabadell és el pitjor local de la categoria per moltes causes, però la plantilla ho té clar. Un dels motius és no poder notar l'alè de la parròquia arlequinada.
Grego Sierra, jugador del Sabadell.
Lo ideal sería que estuviésemos todos con nuestra gente, que pudiésemos vivir ese ambiente que ahora en el estadio no se respira, ¿no? Y ya está, y que esperamos que vuelva cuanto antes, porque especialmente para nuestra afición, ¿no? El poder haber vuelto a estar en el fútbol profesional y que ellos no puedan disfrutarlo desde dentro, pues también tiene que ser doloroso, ¿no?
Pedro Capó, jugador del Sabadell.
Una llàstima que no puguem gaudir de l'estadi amb la nostra afició, que és la que ens dona més suport de tots i els notem sempre... Sempre a proper.
Víctor García, jugador del Sabadell.
És trist perquè al final a tots ens agrada sortir al camp i notar l'alè de l'afició i el suport, però sí que és veritat que deixant de banda això, jo personalment he notat molt el suport en xarxes socials, inclús en el dia a dia, pel carrer. La veritat és que la gent sempre donant ànims, donant aquest suport que necessitem.
Esteve Calzada, president del Sabadell.
Les circumstàncies en les que s'està competint doncs són una mica estranyes, no? I sobretot el més important és el fet de que no podem tenir a la nostra afició amb nosaltres, no? Això és una cosa que ens sap molt greu.
No hi ha data fixada de tornada als estadis, però molt a poc sembla que l'antiga normalitat es va restablint. Manel Cervantes és el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Hi ha països europeus que ja tenen esport de masses en públic. Probablement no amb el mateix aforament i això s'haurà de vigilar molt. El que sí segur és que no és ara el moment, eh? Estem parlant de futurs, de quan tinguem els hospitals nets i molt pocs casos.
Les previsions més optimistes indiquen que potser a final de temporada podria començar a entrar públic als estadis. Javier Tebas és el president de la Liga. Son declaraciones a Football Jobs.
Vamos a ver, porque se está hablando de también que en marzo va a haber un gran proceso de vacunación muy masiva y eso va a determinar si podremos ver esta temporada público en los estadios, ¿no? Nos hemos puesto siempre retos de estudiar la situación. En enero era un momento que teníamos que estudiar la situación y no ha podido ser. Y ahora vamos a ver a final de marzo, vamos a ver cómo está el tema de la vacunación, los contagios, y ahí decidiremos si es posible. Bueno, al final es el gobierno y el Ministerio de Sanidad el que tiene que decidir, ¿no?
Un día más sin entrar es un día menos para la tornada. Al final, el desig de todos es el mateix que el del técnico Antonio Hidalgo.
Es como si faltés algo al cap de semana, anar a l'estadi, animar... Bueno, patir també, però bueno, espero que, com tots, espero que la gent pugui estar dintre dels camps de futbol el més aviat possible.
Hotel Suís.
Mm. Doncs sí, 10 minuts per sobre de les dues. Avui fa un any de l'últim partit en públic a l'estadi, com heu pogut escoltar en aquest reportatge amb les veus de la Karen Madrid i el Pau Pascual i el muntatge tècnic del Toni González. Via Skype, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Des de primera hora del matí a les xarxes socials de Ràdio Sabadell també es pot veure un petit vídeo que tracta aquesta qüestió, un dia simbòlic, el d'avui, no?, aquest primer aniversari.
Sí, malauradament, doncs això, avui fa un any, no?, d'aquell Sabadell Llagostera, que per cert, no és que porti molt bon record d'aquell partit, perquè s'ha perdut el lideratge, com hem pogut escoltar en aquest reportatge, però clar, és que a més també va significar això, l'últim enfrontament del Sabadell en públic a la Nova Creu Alta, i ja sabem com ha anat la trajectòria de l'equip sense el suport dels aficionats. Com dius, Adri, també es pot veure un vídeo a través de les nostres xarxes socials, a Twitter, també al nostre canal de YouTube. Diria que Instagram encara no està penjat, però segur que breument el Roger Benet, qui ha firmat aquest vídeo, per cert, ell és l'autor de tot el muntatge del vídeo, doncs segur que també el penjarà aviat a Instagram.
Espero que estigui una mica més centrat del que ho estava ara mateix a l'hora de fer-ho. En un any, el Sabadell només ha guanyat dos partits a casa. És que és una xifra increïble en època prèvia a la pandèmia.
Sí, quan estàvem fent aquest vídeo, amb el Roger estàvem allò fent dues versions a l'hora de fer el ròtols, no? I hi havia una versió que era dient que el Sabadell només havia guanyat dos partits i l'altra només havia guanyat tres, perquè clar, estàvem pendents en el moment d'editar-ho del Sabadell Albacete. Evidentment volíem la segona versió, finalment ens vam haver de quedar amb aquesta versió de només dues victòries a casa, que realment és un balanç molt pobre que tampoc descobrirem res ara, no? Que ho hem anat explicant-ho durant tota la temporada, però clar, és que són ja, Adri, 14 partits al Temple aquesta temporada, amb només dues victòries, 6 empats, malauradament l'últim d'ells l'altre dia contra el Albacete, i 6 derrotes. Per cert, Adri, clar, tècnicament no són dues victòries, sinó quatre, si bé, comptem tots els partits, incloent els amistosos, no? No sé si ho recordes.
Sí, totalment.
Perquè, clar, abans del play-off, el Sabadell va jugar un parell de partits amistosos a casa contra el Sant Andreu i contra l'Europa, i es van guanyar, així que almenys són quatre victòries sense públic a casa, però dels quals només dos oficials, que són aquesta temporada de la Lliga Smartbank.
Si m'apures, i fent la trampa, perquè no seria la Nova Creu Alta, però diria que el partit contra l'Atlético de Madrid també exercia com a local al Sabadell. En aquell cas va ser un empat, però ni que sigui per tema de samarretes, recordo que el Sabadell al Jazira es va jugar com a local. Però vaja, el Temple, cap partit en públic, però el Sabadell sí que ha jugat algun partit amb afició des d'aquell duel contra el Llagostera. No han estat tots els partits a porta tancada.
No, en total 3. No sé si el recordaràs tu, Adri, segur que sí, perquè sí. Els 3...
I eren els 3 i no he estat a tants, o sigui que sí, els recordo.
Clar, el primer d'ells, evidentment, va ser el de l'Espanyol B, perquè va ser a la setmana següent del partit contra el Llagostera, en aquell cas va ser a domicili a la Dani Jarque, amb aquella derrota 4-2, i allà va ser quan es va aturar ja la competició. I aquesta temporada, en els dos partits de Copa, en les dues eliminatòries a la illa d'Eivissa, primer contra l'Ibiza i les Pitiuses i després contra la Penya Deportiva, primer a Can Mises i després a Santa Eulària de Riu, doncs aquells dies sí que hi havia públic. No recordo exactament la xifra, Adri, però diria que a Santa Eulària eren unes 150 persones i a Can Mises una mica més, no?
Sí, a Santa Eulària crec que no s'arribaven als 200 o 200 i escaig, perquè també hi havia limitació i perquè no deixava de ploure en tot moment, i a Can Mises com a molt 700 persones. És veritat que el camp és molt més ampli, etc. Però vaja, això ja ho té, aquesta temporada tan curiosa, que et permet veure com, per exemple, a Eivissa, aquell mateix cap de setmana posterior al Penya Deportiva Sabadell, van prohibir, a partir del dilluns següent, que hi hagués públic a les graderies, i des d'aleshores no ha tornat a haver-hi més gent entrant a recintes esportius pitiusos a veure partits, com sí que ho estaven fent amb certa normalitat. Per exemple, després en parlarem, el Sabadell Nord aquesta temporada ha jugat només dos partits de Lliga a casa, a Can Uriac, un en públic, això sí, a l'octubre, i un sense públic ahir. Per tant, aquesta situació sí que ens hi estem acostumant amb situacions sensacions que van i venen amb partits en públic i sense, en funció de com avança tot plegat. I ho escoltàvem també ara, Sergi, en el reportatge. Si tot n'és rodat, si el procés de vacunació n'és com toca, potser tindríem públic fins i tot a finals de temporada, no?, als estadis professionals.
Sí, aquest és el desig, almenys, que traslladava el president de la Liga, el Javier Tebas, en aquestes declaracions a Futbol Jobs. I és el que dius, clar, tot depèn de com vagi el procés de vacunació i el que decideixi, en aquest cas, l'administració. Saps, Adri, que hi ha altres esports que fins i tot abans de que es comencés a vacunar sí que deixaven entrar públic als recintes esportius, i estem parlant, sí, d'esports, ja sé que no t'agrada molt aquest tema, el de futbol americà, però, per exemple, a la Lliga de Futbol Americà, la NFL, hem vist en alguns estadis on sí es deixava entrar al públic. És a dir, que no seria tampoc una cosa nova o que no hagin vist en els últims mesos. I, de fet, aquí a Europa, Adri, en altres lligues ja s'està plantejant la tornada dels aficionats als estadis. Bé, de fet, en alguns casos, fins i tot, ja s'ha concretat una data. A França, al país veí, el ministre d'Esports va comparèixer fa tot just un parell de dies dient que d'aquí 3 o 4 setmanes es començaria a deixar entrar públic als estadis. I Anglaterra ja es va dir fa també uns dies que a partir del mes de maig també permetrien l'entrada públic. I, per cert, a la Premier League ja vam veure durant un parell de jornades que van deixar entrar públic abans de fer marxa enrere i tornar a restringir l'accés. I aquí a Espanya, Adri, si encara m'apures més, aquest cap de setmana hi ha la disputa de la Copa del Rei d'handbol al Withing Center de Madrid, i serà el primer esdeveniment esportiu en tot el territori estatal on es permetrà l'entrada de públic. El primer esdeveniment esportiu, com dic, on es deixaran entrar uns 1.500 espectadors per jornada, així que és prova de que a poc a poc, molt a poc, es va restablint una mica la normalitat, no?
Doncs a veure si és veritat. Jo no ho acabo d'entendre, sincerament, i de fet, d'un Sergi a l'altre, afegeixo aquí a la conversa el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ara sí, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Perquè al final el Withing Center és molt gran, però al final en quant a accessos no és impossible que tingui tants accessos com pot tenir, ja no et dic un Camp Nou, és igual, qualsevol estadi de primera divisió, traient el Coraz i Purua i coses així. La majoria tenen accessos molt més amplis, graderies molt més àmplies, i al final amb un detall, amb un matís que és imprescindible, a l'aire lliure en el futbol. I en canvi sembla que tu al Withing Center puguis fer una prova de 1.500 persones, no de 200, no, de 1.500, en un pavelló tancat, en un recinte tancat, on no estarà airejat, i en canvi el futbol, que és a l'aire lliure i que tu també pots restringir una certa quantitat, és un terreny gairebé prohibit. Em feia una lectura un aficionat del Sabadell il·lustre, d'aquells molt lligat estretament al món de l'esport aquesta última setmana, que em deia: puc anar aquesta nit a l'Òpera, que va anar a veure Tosca, i en canvi no puc anar a la Nova Creu Alta. L'Òpera és a porta, o sigui, és a recinte tancat, amb sostre, sense ventilació, i en canvi l'estadi, que és 10 vegades o 100 vegades més gran, no hi ha manera.
Sí, en el cas del que comentàveu, bé, el tema dels accessos estaria més o menys justificat, no hi hauria tampoc, no és una qüestió de si en tens 30 o si en tens 40, sí que és evident que les proves, per mi, a porta tancada o en un recinte tancat més que a porta tancada, sorprenen. Però bé, és que venim d'on venim, o sigui, sense anar més lluny, i per separar-ho d'altres aspectes esportius o culturals. Mítings en pavellons de poblacions on no hi ha hagut partits d'handbol, de bàsquet, de futbol sala, etc, etc, en els últims mesos, i en canvi hi ha hagut mítings amb públic en aquell mateix recinte. Fontejau va ser un cas, la gent de l'Uni Girona es queixava, no?, de dir fa no sé quant temps que no podem tenir públic als nostres partits, i en canvi avui és igual al partit, més igual als colors i més igual al candidat de torn, però han vingut X persones a estar en aquell espai. Malauradament ens hem mogut massa amb aquest tema d'incoherències amb moltes de les decisions que estan pensades totes elles, vull pensar, i gairebé segur que és així, en el tema de mantenir protocols de seguretat sanitaris, però que han caigut, com dic, en aquestes incoherències a l'hora de que la gent de carrer pugui entendre per què unes coses sí i unes altres no. I en el cas del futbol, diguem-ne que van ser dels primers en sortir a jugar un altre cop, els professionals, evidentment em refereixo, Adri, però per contra es van quedar estancats allà. És a dir, el futbol està en marxa ja en plena pandèmia dura, a final de la temporada passada, mes d'abril, mes de maig, i per contra, des de llavors fins avui, si ho analitzem, no ha passat cap prova de foc nova, no ha superat cap topall dels que s'ha pogut trobar pel camí. Ens vam quedar en això, en jugar i punt.
Doncs Sergi Parc, a veure si no es compleix un segon aniversari ni molt menys, sinó que d'aquí a no pas gaire, ja deia el doctor Manel Cervantes que no seria cosa d'una setmana o dues, però a veure si podem viure, no sé, una permanència amb uns quants privilegiats a la graderia, que no només sigui la llotja, sinó en públic, no?
T'imagines? I a més també significaria, per cert, el teu retorn, per exemple, a l'estadi o el retorn de Pau Vitori, si deixessin també entrar en més mitjans de comunicació, que... Com tothom sap, al final només deixen entrar una persona per mitjana, en aquest cas aquí el privilegiat és el Sergi Garcés. Doncs tant de bo, realment és complicat, Adri, que es pugui produir aquesta rentrer aquesta mateixa temporada. Jo tinc els meus dubtes, realment tinc els meus dubtes, però bé, ni que sigui només per les dues o tres últimes jornades, només que es permetés això, l'entrada pública als estadis, doncs quasi que s'agrairia, no?
Sí, sobretot als seguidors, encara que estava pensant que imagina't tu, després d'un any sencer sense públic, que vagis a jugar-te la permanència en Duba i pugui entrar gent del Mirandés, qui sap si jugant-se també entra en el playoff o alguna cosa així, però vaja. Sergi Parc, t'allibero, bona feina, una abraçada.
Una abraçada, Adri, que vagi bé.
I Sergi, ara que comentàvem el tema de les xifres, 2 victòries, 6 empats, 6 derrotes, 12 punts de 42 possibles sense públic a la nova Creu Alta, em deies que abans de començar... Antonio Hidalgo parlant del tema, no, també?
Sí, simplement per acabar de rematar aquest aspecte que té a veure amb l'estadi, que té a veure amb el factor públic, que té a veure amb tot plegat. Antonio Hidalgo se li va preguntar per això, no? Els números que està tenint el Sabadell a l'estadi, aquests que feies referència ara, aquestes només dues victòries, Leganés i Les Palmes, per exemple, en aquesta temporada. I sí, allò, molt manit o poc manit de... No li vindria de gust jugar els 15 partits que queden a domicili? Doncs això és el que deia clarament el tècnic de Canovelles.
A mi m'agrada moltíssim el nostre camp, eh? És el temple, és casa nostra, i això d'anar fora, sí, aniríem fora a Màlaga i a Castellón a guanyar, com sempre. Però a mi m'agrada jugar a casa i, bueno, arribaran les victòries.
Doncs convençut, i de fet ara escoltarem l'arenga d'Antonio Hidalgo, però sobretot reconeixent que per molt que 12 dels 14 partits no hagin acabat amb els 3 punts aquí a casa, ell prefereix jugar aquí. Et sembla que li durem aquí les formes que corresponen al que seria un dilluns normal, Sergi?
Tu manes.
Doncs vinga, va, pel·lícula, i ens hi posem ja amb com queda la classificació, havent parlat ja d'aquest aniversari trist, podríem dir, d'un any sencer amb les graderies desertes de la nova Creu Alta.
Comença el partit a l'estadi, la passada per dintre, habilita Gorka, xuta Gorka! Fora, fill meu, estava sol! Que bé l'ha posat ara, perfecte, Juan Hernández, el xut, li queda Gorka, el xuta Gorka, tu meu! Que bé l'havia posat Adri Cuevas! Juan Hernández ho ha provat amb la dreta, se li ha tirat al damunt la defensa, el rebot li ha caigut a Gorka, que tal com venia de primera, ha impactat, bloc a baix, tu meu, Nadal... La passada per Stoichkov, la deixa córrer Stoichkov, salta per dificultar, la posa dins l'àrea, Juan Hernández, la vaselina, fora! La picadeta més que vaselina de Juan Hernández davant de la sortida de Tomeu. Serà una vegada més Álvaro Jiménez, la posa Álvaro Jiménez a la frontal de la petita, aquesta pilota queda mossegada, Manu Fuster de cara! El rebot entre dos, l'acaba traient la defensa del Sabadell. Guru, no hi ha fora de joc, se'n va Stoichkov. A veure, aquest no, de moment no aixeca encara Stoichkov. Sol davant de Tomeu Nadal. Stoichkov! Gol! Anul·lat. Gol anul·lat. Caldrà veure la revisió. A veure què diu la línia. Uf. Del VAR. De moment aturat tot i fora de joc. Res. La pilota al punt de penal. La rematada d'Álvaro Jiménez, que estava sol a les mans de Makai. Pierre Cornut. Amenaça amb la centrada, juga per dintre per Stoichkov. A veure, Stoichkov prova el xut! Tomeu! A les mans de Tomeu, el xut sec d'Stoichkov. Se'n va Pierre Cornut, el doble Aaron Rey. A veure, la centrada del francès buscant Stoichkov dins l'àrea. La baixa amb el pit, Stoichkov de cara per Víctor García amb l'esquerra! Tomeu, Nadal a baix. Arriba Josu per tallar, la posa en llarg per Everpena, els dos que han entrat de refresc. Se'n va Everpena per velocitat, dins l'àrea. Posa la Everpena, prova el xut! Se l'ha jugat sol Everpena quan l'acompanyava Edgar Hernández. Aaron
fent bicicleta una més, encara Aron es perfila, la posa dintre, no hi ha fora de joc, està sol, la passada d'una barrera, agafa a Edgar, penal, ha de ser penal, l'assenyala l'assistent, no fora de joc. Oh! L'assenyala l'assistent, havien agafat de la samarreta Edgar Hernández claríssimament a l'hora d'impactar, assenyala el fora de joc.
Uf. S'ha de veure,
i espera que s'ha de revisar.
S'ha de veure.
Espera que és penal favorable al Sabadell. Penal favorable al Sabadell en el minut 89 de partit. Edgar Hernández té la responsabilitat a les seves botes. Amb cama esquerra. Tomeu Nadal sota pals. I Edgar Hernández al punt de penal. Llançament amb l'esquerra, Edgar Hernández, el travesser. El travesser Edgar Hernández. Doncs s'ha acabat el partit. Ai, Reig, que no vol saber res més de la festa, diu que fins aquí.
Va, que ja ens hem fustigat prou. Ja hem fet un altre cop el recordatori. La sang ens torna a bullir ara que ja havíem oblidat la pilota al travesser en el 92 gairebé d'Edgar Hernández divendres contra l'Albacete. Queda un partit per tancar la jornada. Sembla que ha passat una vida des del partit contra l'Albacete, però el proper rival del Sabadell juga avui a les 7 del vespre en Duba Mirandés-Màlaga. El Sabadell visita la Rosaleda diumenge a les 2 de la tarda. Però abans d'això, perquè aquest no té cap transcendència, podríem dir, hi ha equips que són grans beneficiats d'aquesta jornada a la part baixa, però així com a titular, Sergi, l'equip, el Sabadell, ha tornat a caure en descens.
Sí, ha tornat a caure en aquestes quatre places de descens. Dintre de tot lo dolent que suposa aquesta situació, anem a intentar ser un punt optimistes. Per exemple, que gràcies a la derrota ahir del Real Zaragoza, els aragonesos, que són els que marquen la permanència ara, Adri, sumen els mateixos punts que el Sabadell. Per tant, el conjunt arlequinat està a 27 punts, juntament amb el Zaragoza, 27 punts també pel quadre blanquillo. El gran beneficiat de la jornada, evidentment, de tots aquests equips de la zona baixa, el Castellón, que amb la seva golejada, molt marcada per l'expulsió del jugador de la Unió Deportiva Las Palmas, al final golejada a Castalia 4-0 contra la Unió Deportiva, el Castellón supera a Sabadell i a Zaragoza. És a dir, surt de la zona de descens, ara mateix fora de perill el quadre orellut. Pel que fa al centre d'esports, doncs el que estàvem sentint ara fa un moment, una nova jornada i ja van masses sense sumar els 3 punts a l'estadi Creualtenc. A més, aquest cop, després de tota la setmana que ens havíem fet un far de si era important, de si era clau, de si era vital, de si era una final contra un rival directe, contra l'Albacete, i evidentment en un partit que, més enllà del penal, que és una jugada molt important, més enllà del penal fallat per Edgar Hernández, doncs el Sabadell va tenir ocasions, anem a dir-ho així, més que suficients, com per no haver hagut de patir fins al tram final i haver pogut aconseguir la victòria davant el conjunt de l'Alba.
El Castellón penúltim, per això. O sigui, a l'hora de fer el més menys, es queden 25 punts, supera l'Albacete i deixa el fanalet vermell, però
el Cartagena, ara estava bloquejat jo. El Cartagena no, és el gran beneficiat, això, com volia
no,
dir.
Els dos,
el Castellón surt del fanalet
surt
vermell.
Mateix,
sí,
això,
sí, tens tota la raó. No, la complicació era el Cartagena, sí, que jugava que, també divendres.
Te'ls posen vestits iguals amb els mateixos
no,
colors.
No, però era allò de dir Cartagena, que jugava divendres, que va fallar un penal Rubén Castro, però que el propi Rubén Castro va acabar donant la victòria davant el Leganés. En aquest cas, aquesta victòria per la mínima, que treu el quadre departamental, aquest sí, per davant de Zaragoza i per davant de Sabadell, que, insisteixo, sumen 27 punts els dos, el Zaragoza fora del descens, el Sabadell primer equip ara mateix dels quatre que perdria la categoria.
Demà en parlarem, però el Lugo, 15è ara, anava 14è, ha destituït Medinafti, és el segon entrenador que es carreguen després de Juanfran, i començo la classificació pel 14è, que és el Màlaga, que és el proper rival del Sabadell, 34 punts a l'espera del partit d'avui, 33 el Lugo, 15è, i a partir d'aquí ja sí que comencen les garrotades. El Logroñés, que el volíem implicar aquí a baix, va tornar a perdre, en té 30, 3 per sobre del Sabadell. Cartagena, 28. El Zaragoza marca la permanència amb 27, els mateixos que el Sabadell, però fora de perill per gol a Baraix. El Sabadell es troba ara mateix dins dels 4 últims per a Baraix, amb 27 també, 26 el Corcón, 25 Castellón i Albacete. Per tant, tot queda a un partit, cap amunt i cap a baix. Aquí hi ha un sac de 7 equips. Dit això, anem amb l'arenga d'Antonio Hidalgo, perquè segurament va cridar l'atenció la contundència amb la qual, en calent encara, el de Canovelles va parlar.
Sí, perquè se li va voler preguntar una mica, doncs, això, no? Allò tan tòpic també de quina mala sort, el Sabadell l'ha tingut, ha generat les ocasions, més clar que tenir un penal en el minut 90, gairebé poques coses en un partit que havia estat trabat i sense massa fluïdesa per part del centre d'esport Sabadell. Semblava que se li havia posat en safata, perquè l'entrenador caigués en aquest punt de autocomplaença i tot el contrari, contundent Antonio Hidalgo a l'hora de referir-se a tots aquests argumentaris.
Jo sempre sóc molt positiu. Això no, anar de pobrets, o sigui, quina mala sort, hòstia, quina pena, que no. Que hem de ser el Sabadell, hem jugat un partit contra l'Albacete, hem fet lo suficient per guanyar partits. No guanyem, bueno, intentarem, ho farem més, treballarem més i al final entraran. Si l'equip fa això, està clar que hem d'estar amb una millor fluïdesa, amb més coses, sí, però bueno, anirem i treballarem, competirem com ho fem contra tothom. Clar, això va de guanyar partits. El que fem ara ens dona per guanyar partits? Bueno, pues haurem de crear més, estar més encertats, comencem a defensar molt més. L'Albacete no recordo massa perill, però això de pobret per la vida, mala sort, res.
Doncs això, que res de mala sort i res de pobrets i res de res. Tot això en un partit, com dèiem, que més enllà, o fins i tot al marge del penal fallat, el Sabadell va tenir ocasions i les va poder generar i va estar, doncs, faltat de punteria. De fet, és el segon partit consecutiu que el conjunt arlequinat, després de l'RCD Stadium i d'aquest enfrontament contra l'Albacete, es queda sense veure porteria, sense marcar. Aquesta vegada el gol anul·lat, ben anul·lat, així ho va dir el VAR a Stoichkov, les ocasions, com dèiem, que es van tenir.
Sí, Eber, Juan, Mama...
Tot un cúmul d'accions on el partit es podia haver decantat del conjunt arlequinat, i en aquest sentit tornem a trobar un Antonio Hidalgo no preocupat, o com a mínim diu que estaria més preocupat en una altra situació i en un altre escenari.
Estaria molt preocupat si no les tinguéssim i no arribéssim i no dominéssim certs parts dels partits i que l'equip contrari fessi moltes ocasions de gol. Evidentment, doncs, m'agradaria que això que fem es tradués en gols i en victòries, però hem de tornar a incidir, tornar a treballar, demà un altre cop, i així ens hem de veure la vida. Al final, la vida és depèn amb quins ulls ho vegis.
Doncs tot depèn de com miris les coses. La veritat és que ara es veu una mica diferent que no pas el divendres a la nit, amb aquella mala sang de veure que la pilota s'estavellava al travesser i que, per tant, l'Albacete sortia viu de la nova Creu Alta amb un puntet. I ara toca mirar cap a Màlaga, terra coneguda de sobres. També en parlarem aquesta setmana per Antonio Hidalgo, per l'ex Boquerón.
Sí, el resum en aquest sentit és clar, també per el tècnic de Canovelles. Ho sentíem ara fa un moment i ara insistir-hi una miqueta en aquest aspecte. Si no dona, doncs s'ha de fer alguna cosa perquè acabi de donar. Si amb el que es fa encara no és suficient com per tirar els partits endavant, s'haurà de treballar més, lluitar més, estar encara més endollats i sobretot pensant, com dius, en aquesta cita davant al Màlaga. Un Màlaga que semblava que aquest any les havia de passar magres, que està en una zona de moment còmoda i a l'espera del que pugui fer avui, doncs, en el seu partit davant el Mirandés. Sí, com sigui, és el futur immediat que té el Sabadell, que és aquesta visita a la Rosaleda.
Sabem que hem de fer més coses encara per guanyar partits. Hem tingut tres ocasions claríssimes més al penal. Continuar, hem de seguir pensant en el Màlaga, no queda una altra.
Doncs no queda una altra. Recuperació dissabte i dia lliure per a plantilla arlequinada. Avui ha tocat entrenament, però demà descansaran, i a partir d'aleshores ja amb aquest tram de 9 dies per davant, des de divendres en el partit 0-0 contra l'Albacete. Amb tant de bo que sí, aquesta victòria fora de casa a la Rosaleda, que és un altre dels estadis on tampoc s'han vist gaires victòries locals aquesta temporada. Li estava costant molt a l'equip malagueny guanyar, tirar endavant els partits a casa, tot i que ve de guanyar l'últim compromís al seu estadi. Però bàsicament, Sergi, repassem una miqueta d'agenda, perquè tot això que comentàvem ara d'Antoni Hidalgo i de voler jugar a casa anava perquè tindrem dues sortides seguides ara.
Sí, són dues jornades consecutives que el Sabadell jugarà a domicili. Primer a Màlaga, insistim amb el que apuntaves tu ara fa un moment, un Màlaga que avui és un dels que tanca la jornada 27, ho fa en Duba davant el Mirandés a les 7 del vespre, aquest partit entre Mirandés i Màlaga, per intentar tots dos situar-se en zona còmoda, ja tranquil·la. El Mirandés ja hi és i el Màlaga vol accedir-hi. Jornada 28, Màlaga-Sabadell, estadi de la Rosaleda. Per cert, serà l'estrena d'aquesta casa, de la 94.6. Mai hem anat a la Rosaleda. Ni
ens,
tan sols...
ens ha faltat això.
Mira, sí, que el playoff ens ho van posar gairebé
ens
allà.
Ens ha faltat el Marbella Football Center i anar a la Rosaleda. Però vaja, vam fer tres camins diferents.
Correcte.
Al Algeciras, a Ciudad de Màlaga i després a l'Antoni Lorenzo Cuevas de Marbella.
No va ser llavors... Serà uns mesos més tard aquesta visita a la Rosaleda. Diumenge, com abans apuntaves, a les dues del migdia, és a dir, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, i ja posats, com diem, a l'altre partit consecutiu que l'equip jugarà com a visitant, serà dissabte 13 de març a Castàlia, aquest estadi ja el tenim una mica més per la mà, davant el Club Deportivo Castellón, un altre d'aquests partits. Que passi el que passi a Màlaga, Adri, m'atreveixo a dir que tornarem a la cantarella de decisiu, important, determinant, final, bé, tots els arguments d'aquesta història.
I sent el Castellón és una història que hem viscut ja a la part alta i a la part baixa, tant a segona B com ara també a segona A.
Dissabte 13 a 2 de 9, és a dir, des de les 8 a la sintonia de Ràdio Sabadell, la setmana que ve. Aquesta setmana estem a diumenge i a Màlaga.
Doncs aquesta setmana arribarem al segon terç de la Lliga, jornada 14, jornada 28, jornada 42, que creuarem aquestes dues terceres parts de la Lliga a la Rosaleda, tant de bo que amb un puntet, amb una victòria més, que serien 30 punts ja, i la veritat és que es veuria una mica millor el panorama. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, sí, sí. Entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda. Continuem en directe aquest dia 1 de març del 2021. No deixem encara el futbol. Parlem ara del pas enrere del juvenil A del Sabadell a Cerdanyola per aconseguir la classificació al grup pel títol de la Divisió d'Honor Juvenil. Els arlequinats van caure ahir per 2-0 i hauran de jugar-se cara o creu el bitllet a l'última jornada en el duel arlequinat davant del Club Deportivo Ebro. El Cerdanyola va acabar la primera part 1-0 a Fontetes, tot i els intents dels jugadors de Miquillador per retallar diferències que van acabar claudicant a la segona part amb un segon gol al definitiu del conjunt cerdanyolenc. Alberto Salamanca, un dels capitans de la plantilla del Sabadell, afirma que van sortir a la segona part buscant l'empat, però sense fortuna.
Salimos la segunda parte, salimos a intentar empatar y si era posible remontar el partido, pero sabíamos que era un partido muy complicado porque el Sardañola en su campo es un gran equipo y el campo también es pequeño y para nuestra forma de jugar era un partido complicado, pero bueno, salimos a la segunda parte a intentar remontar el partido, pero no pudo ser.
Dimecres passat, si recordeu, el Sabadell va guanyar el líder, el Nàstic de Tarragona, en un partit de màxima exigència que no es va resoldre fins als últims minuts d'afegit. Malgrat tot, Alberto Salamanca no ha volgut posar d'excusa ni l'esgotament ni la manca d'una preparació normal, de tenir tota una setmana per afrontar aquest duel vallesà contra el Cerdanyola. La classificació del grup 3B segueix comprimida al màxim, encara més després de la victòria del Cerdanyola. Per passar a la fase del campionat, el Sabadell dependrà de si mateix a l'última jornada, tot i que els perseguidors encara tenen partits pendents. No hi ha cap escenari clar de cara al darrer enfrontament i Alberto Salamanca assegura que amb 3 punts, això sí, ho recorda, assolirien sí o sí l'objectiu.
Sí, bueno, la verdad es que es un partido muy importante porque al final, lo que te decía, el objetivo es estar entre los 5 primeros y Ebro está cerquita de nosotros, le tiene un partido aplazado o dos, o sea que estamos obligados a ganar para que no nos no nos pasen a nosotros.
El juvenil A del Centre d'Esports jugarà el duel definitiu per entrar entre els 5 primers dissabte a Olímpia, a les 5 de la tarda contra l'Ebro. Per no lluitar pel títol, és a dir, per no acabar entre els 5 primers, la combinació és una mica rocambolesca. L'Ebro hauria de guanyar Olímpia, a més hauria de sumar 2 punts com a mínim en els dos partits que té pendents per disputar, el Huesca hauria de guanyar el Zaragoza, que juga a la primera plaça, i el Cerdanyola derrotar l'Estàdium Casablanca. Per tant, només aquesta combinació en 5 partits diferents faria que el Sabadell juvenil no acabés entre els 5 primers del seu subgrup. I a tot això, el Sabadell Nord va reprendre la competició a primera catalana ahir amb un empat sense gols contra el Mataró. L'equip arlequinat va puntuar davant d'un dels candidats a la part alta. Pablo Becerril, l'entrenador del conjunt de Canurià, que es mostra així de satisfet amb el 0-0 final.
La reentrada és complicada per tots. Dintre del que cap, nosaltres hem pogut mantenir una base de jugadors que han anat entrenant i, per tant, físicament ens hem trobat bé, amb les limitacions de cadascú entrena quan pot, però bé, començàvem amb un rival molt fort, segurament el més fort de la categoria, i bueno, crec que hem fet un partit molt segur, molt seriós i molt contents.
El partit arribava 147 dies després de l'últim enfrontament de Lliga jugat a Can Urià, una interrupció llarga, però que per Becerril, com escoltàveu ara, no va afectar massa en el joc, com a mínim, en l'estat físic dels jugadors. Pel que fa al partit en si, el joc, el Mataró va dur més el domini, sobretot a la primera meitat, però en línies generals va ser un partit força ensupit, sense moltes arribades a les àrees. Per aquest motiu, tot i admetre el major potencial del rival, l'entrenador del Sabadell Nord considera merescut aquest punt sumat.
Un partit amb poques ocasions, molta presència ofensiva, aquesta zona de tres quarts, que dona la sensació de més perill de la que realment té, d'aquestes últimes passades que acabes traient. Bueno, al final, finalitzacions a porta, sí, amb alguna més ells, amb això ja hi comptàvem i ja entenem que a dia d'avui és un equip que és millor que nosaltres. Però sí, no considero que sigui un resultat injust.
El partit, com sabeu, es va haver de jugar a porta tancada al municipal de Can Urià, que la ronda Collsalarca, un fet novedor respecte a les dues primeres jornades d'aquesta mateixa temporada, primera catalana. Per un club humil i de barri com el Sabadell Nord, un fet estrany i dolorós.
Hi havia 4 o 5 persones que estaven veient-lo des de fora de la valla, però lògicament per un equip com nosaltres, que sempre hem dit com a recolzament clau la presència de públic i tant en quantitat com en qualitat, per nosaltres havia sigut una situació una mica estranya, sobretot per la gent veterana del club, veure les grades tan buides, molt, molt complicat, i és una de les coses que són el punt fort del Sabadell Nord. I bueno, una llàstima fer-ho així, si s'ha volgut que es fes i així la situació que ens toca viure, i bueno, ens haurem d'adaptar.
Amb 3 jornades ja disputades, el Sabadell Nord és ara mateix 7è classificat del seu subgrup, va perdre fa gairebé 5 mesos 0-3 en l'estrena contra el Mollet i des d'aleshores 2 empats seguits. L'últim partit a l'octubre, l'empat al camp de qui ara és el líder, la Guinaueta, i ahir aquesta igualada sense gols davant del Mataró. Dissabte l'equip de Pablo Becerril visitarà un Sant Cugat que és quart amb 2 punts més.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts de
3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís, parlant ara de waterpolo i de l'Astalpool, natació Sabadell femení, que és un pas més a prop d'una nova final a 4, d'una nova Final Four de l'Eurolliga, després d'imposar-se per un ajustat 14-12, dos gols amunt a l'Olympiakos grec en l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga. Com sabeu, la reedició de l'última final. El partit va estar ple d'alternatives, les de David Palma van agafar dos gols de renda en el segon quart i les gregues es van tenir també després dos gols de marge en el tercer. Per tant, a batzegades va anar la cosa, però l'Astalpool va sortir victoriós. La boia Maika García destaca sobretot l'encert en atac i també la manera d'afrontar aquesta defensa nema que s'havia nuagat en el passat.
En atac crec que hem estat molt més encertades que els últims partits, que crec que ens falta una miqueta de gol, però hem estat molt sòlides, hem preparat molt bé la tàctica amb la seva defensa d'aquesta zona M, tancant enrere, no? Jo en aquest cas a la boia amb dues jugadores i hem tingut gol i això, i de cara també a superioritats també hem estat molt encertades i l'equip està molt motivat, hem estat això en partit en tot moment i molt contentes amb aquesta victòria d'anar amb dos gols de renta.
Doncs un parell de gols de marge que tindrà el Natació Sabadell al Pireu, a Grècia. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Home, waterpolo d'aquesta casa, si algun nom va sobresortir en el partit, sense cap mena de dubte va ser el de Judit Forca.
Sí, com en les grans cites. De fet, a la final de fa dos anys ja va ser la jugadora...
De la remuntada, no?
La de la remuntada. És la jugadora que obre aquella remuntada escandalosa dels últims minuts. El primer gol és seu. I l'altre dia, el dissabte, va marcar 4 dels últims 5 gols de l'equip. L'últim a 15 segons per acabar, només. De fet, ja corre el vídeo a les xarxes socials amb David Palma, amb el tècnic gairebé...
Embugint.
Carregant-se una d'aquestes tanques de la bombonera de Can Llong. I també es va encarregar Judit Forca de blocar l'últim llançament de les gregues en la darrera possessió, que hauria significat el possible 14-13 en aquest cas. Per tant, paper fonamental, transcendental de Judit Forca, tot i que al final del partit ella mantenia un discurs humil i destacant el mèrit de tot l'equip.
Estem molt contentes, hem treballat molt bé, portem moltes setmanes entrant molt dur i la veritat que el partit ha sigut de totes, només dels 5 gols meus, sinó la contribució de totes, els passes, el jugar ràpid i la veritat que ara preparar dintre de dues setmanes la tornada i a rematar el partit.
Doncs toca rematar la feina, però de moment encarrilada com a mínim. És cert que no pots anar tampoc amb molta tranquil·litat a Grècia amb dos gols de marge, però vaja, l'ensurt del partit va tenir lloc en una acció en què Sabrina van der Sloot es va endur un mastegot a l'ull en l'esprint de l'últim quart, no? Una d'aquelles imatges que a vegades de tant en quant un esport de contacte com és el waterpolo pot passar, no?
Sí, de fet hi ha una imatge que corre també del final del partit on es veu a la jugadora neerlandesa amb un pegat a l'ull. Imatge curiosa, asseguren que està bé per això, que no és cap contratemps i no hauria de tenir problemes per disputar la tornada d'aquí a dues setmanes al Pireu. Abans, les de David Palma hauran de jugar Lliga contra el Sant Andreu en l'estrena de la segona fase de la competició. De la resta d'eliminatòries, Adri, deixa'm destacar especialment dos marcadors. Un per mi molt sorprenent, que és la derrota del Kirishi a casa 8-11 contra el Dinamo Uralochka.
Aquest és el partit que havien de jugar entre russes sí o sí pel tema restriccions, no?
Correcte, i se'l van dur l'equip visitant en aquest cas contra Kirishi, que semblava a priori l'equip més fort de la competició enguany. Derrota del Mataró a casa contra l'Upse de Budapest, 9-12, i comentàvem l'altre dia que s'havia jugat entre setmana l'eliminatòria entre el partit d'anada, en aquest cas, entre la Roma i el Dunajvaros.
Comentàvem quan Pau Vitori va demanar-se que si passàvem o Roma o Dunajvaros serien els rivals sí, preferits del Pau, no?
Sí, jo crec que d'aquí, de les quatre eliminatòries, aquesta és clarament dels quatre semifinalistes que surtin, hauria de ser en aquest cas la ventafocs de la competició, però bé, a dia d'avui, i més en un any com aquest, tampoc pots assegurar gaire cosa. Però van jugar entre setmana, van empatar a 11, en aquest cas en el partit d'anada disputat a la capital italiana.
Doncs teníem doble cita, com diem, la primera en ordre cronològic, aquests quarts de final anada de l'Eurolliga de waterpolo femení, aquest 14-12 de l'Astalpool femení contra l'Olympiakos del Pireu. Just després d'aquest partit va tenir lloc el del masculí, en aquest cas no eren quarts sinó vuitens, no era Copa d'Europa, era Eurocup, la segona màxima competició, i en aquest cas no era un rival continental sinó que era un contrari dels que tenim ja molt per la mà en la competició domèstica, perquè era duel català Què ha generat polèmica? Ara després segur que m'ho expliques, Pau, però així d'entrada, el primer partit entre l'equip de Quim Colet i el Club Esportiu Mediterrani es va resoldre amb empat a 9 a Can Llong. Per tant, tot per decidir, ho dic així obertament, a Barcelona. Després ja comentem
després,
on.
Després de, posem piscina exacta, perquè té piscina exacta ja aquest partit. Marcador bastant inesperat, aquest 9 a 9. I que al final fins i tot no sembla tan dolent veient com va anar el partit. Tothom donava per fet que l'Astralpul seria el clar favorit per guanyar el partit d'anada, per endur-se una bona renda de gols, però atenció, perquè el Medi es va arribar a posar 3 amunt en el tercer quart amb el 3-6. Aleshores va venir aquesta reacció de l'Astralpul amb els germans Valera, amb Sergi Cabanes, autor aquest últim de 4 gols, i qui també posava veu, en certa manera, el sentiment de decepció per aquest empat a 9.
Jo crec que ara mateix no som capaços, no sé si és qüestió d'actitud i òbviament m'incloc, no sóc... Al principi doncs, també comencem el xino-xano i no sé si és qüestió de que a lo millor no... És que no sé, no et seria donar una clau ni una resposta, però jo crec que és algo que s'ha de canviar i quan abans ho canviem millor, perquè si no, un altre cop anirem tard.
Doncs clar, com sempre en les seves declaracions el Sergi Cabanes, el que està clar també és que l'Astralpul masculí no passarà mateix pel seu millor moment de la temporada. Recordem, la setmana passada derrota davant el CNB en l'estrena de la segona fase de la Divisió d'Honor i aquest empat del dissabte contra el Medi. Si hi ha una explicació, i de fet escoltàvem a Quim Colet la setmana passada, ara qui escoltarem és Edu Lorrio, a què ho atribueixen? Doncs a la joventut de la plantilla d'enguany de l'Astralpul.
Yo no considero que el momento del equipo sea malo, simplemente que la temporada pues tiene sus curvas y al final tiene sus partidos de mayor dificultad, tiene sus partidos que al final puedes ganar, perder, empatar de un gol, está en todo, como todos estos partidos al final, mira, contra el CNB perdimos de un gol pudiendo empatar el partido, hoy hemos podido ganar el partido, al final son pequeños detalles que yo lo achaco un poquito a esta pequeña falta de experiencia en momentos determinados del partido.
Doncs aquesta manca d'experiència ja ho dèiem en la prèvia, parlàvem aquí amb el Xavi Balaguer, escoltàvem el Quim Colet, escoltàvem també a la Maica Garcia en la prèvia del partit del femení i sobre aquest Sabadell Mediterrani dèiem que era la joventut contra la veterania i per tant taules de moment en la primera entrega, el segon partit s'ha de jugar a Barcelona. Explica'm la polèmica, perquè la veritat és que no es jugarà al barri de Sants, a la piscina no. Josep Vallès, el que seria la piscina del Medi, perquè així ho estableix la normativa de l'ALEN, no?
Sí, aviam, el partit de tornada s'ha de jugar, evidentment, a la seu del Club Esportiu Mediterrani. Què passa? Que la piscina és descoberta. La normativa de l'ALEN, pel que ens expliquen, diu que no es pot jugar en piscina descoberta de l'1 d'octubre al 31 de maig, a no ser que ja hi hagi un consentiment de l'equip contrari, en aquest cas de l'Astralpul Natació Sabadell, que està en tot el seu dret a negar-se a jugar aquest partit a piscina descoberta perquè no és l'habitual, insistim en aquest cas. El Medi que va fer? Va sol·licitar al club jugar a casa, però l'Astralpul s'hi ha negat perquè també consideren, en aquest cas, amb una eliminatòria. És totalment il·lícit, amb una eliminatòria que està en joc, jugar en aquest cas a piscina descoberta és un clar avantatge per l'equip local. Clar, fins aquí cadascú pot estar en la seva postura, però en el moment en què va ser el propi Mediterrani, o jugadors del Mediterrani, en aquest cas Marc Minguell, qui va, en aquest cas, posar l'espurna a les xarxes socials, va engegar aquesta espurna, doncs sembla que s'hagi fet una bola de tot plegat. Des del club han deixat clar que això passa en el 95% dels casos, li ha passat al Mataró, li ha passat al Buli Akmeni en els últims anys, equips que juguen a piscina descoberta. Per tant,
sí, potser és l'excepció. És l'equip que sí que accedeix a jugar, no? L'Oradea, per exemple, que en el mateix fil aquí entra pràcticament tothom, Marc Minguell, el mateix...
És el jugador que...
Sí. A la primera piulada ja diu que està tot el seu dret per normativa al club a fer el que ha fet, si després repasses fins i tot el David Palma diu que el mateix Mataró ha hagut de jugar al Sorral perquè el rival no ha volgut fer-ho a l'exterior...
Però és allò de tirar la pedra i després amagar la mà. Em sembla que és el que ha fet el Mediterrani en aquest sentit, Si no es pot, no es pot, i ja està, i no se li ha de donar més voltes. Conclusió. El partit dissabte a les 6 a la piscina de Sant Jordi, piscina coberta en aquest cas, a jugar aquest partit de tornada entre el Medi i l'Astralpul, vuitens de final de l'Eurocup.
No em diguis per què, però portarà cua, jo crec, una mica més. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
I a tot això, la primera nacional d'handbol, el canvi a la banqueta de Luar Gràcia no ha servit per revertir de moment la mala dinàmica de l'equip. L'estrena de Cesc Borrell es va saldar amb una derrota més que preocupant davant de l'handbol Banyoles, sobretot per qui era el rival, perquè s'apropen així els verdiblancs una mica més al descens. Era qui marcava justament la zona de permanència o de baixa de categoria. En canvi, el Creu Alta Sabadell Handbol continua amb la seva ratxa triomfal i no va fallar a la pista del Cuep a l'Autordera. De fet, podria fins i tot aquest dijous superar l'equip Creu Altenc al gracienca la classificació. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, l'Albert Quera.
El Creu Alta Sabadell va tornar a guanyar després d'un partit molt complet i molt competit davant el Palau Tordera, un rival directe. Al final, triomf per 29-33 en un xoc que no es va acabar de decantar fins als darrers minuts. Eloi Vila, jugador arlequinat, dona molta importància a la victòria, afirmant que deixen enrere una de les dues places de descens.
Deixes un equip gairebé fora de joc, deixes una plaça de descens quasi bé ja amb nom i cognom, i per nosaltres també sumar tercera jornada seguida puntuant i primera victòria fora de casa, per nosaltres era molt important.
En un partit bastat igualant en tot moment, el conjunt de Sergi Xifré sempre va estar per davant i va ser en els darrers 10 minuts on els arlequinats van poder agafar un avantatge clar fins a la victòria final. La jornada, però, no va ser rodona, ja que el triomf del Banyoles impedeix ampliar el marge sobre el descens. Vila té clar que els interessava una nova ensopegada dels del Pla de l'Estany.
Com més lluny tinguis els equips de la zona de descens, millor. I a veure, si nosaltres volem que baixi algun equip, no ens interessa que baixi Luar Gràcia, perquè al final és un desplaçament menys que t'estalvies. Per nosaltres és molt millor anar al carrer Bocaccio que no anar a Banyoles.
Els banyolins van assaltar el carrer Bocaccio superant Luar Gràcia per la mínima, 24-25. Tot i això, Pol Torres, jugador verd i blanc, veu que les sensacions són positives amb el canvi d'entrenador i es mostra optimista per tots els partits que venen ara.
Aquesta setmana les sensacions, tant en els entrenos com inclús ara pensant en fred, és el primer partit que podem competir, que inclús hem arribat a disfrutar mentre l'hem jugat, que és una cosa que fins ara doncs, ens costava molt. Vull dir, fins ara no disfrutàvem dels partits i amb aquest doncs, hem tornat a competir i estic segur que aquesta temporada algun partit farem alguna sorpresa que no ens esperem.
Després d'un partit on van predominar les alternances en el marcador, l'equip gracienc va deixar escapar la possibilitat de sumar en els darrers minuts. La preocupant dinàmica de l'equip continua sense frenar-se i el descens ja és una amenaça real. Per Torres, això imposa respecte, però confia que els resultats arribaran aviat.
Tenim respecte, però bueno, ja et dic, a l'equip estem tranquils, ara crec que aquest canvi ens anirà molt bé. Jo el que veig en els entrenaments d'aquesta setmana, l'actitud dels jugadors i en el partit, som jugadors que volem més i que volem doncs, tornar a disfrutar de l'handbol i estic convençut que ho farem i que s'acabarà traduint en resultats positius.
A només 5 punts del descens es queden els homes de Cesc Borrell després d'encaixar la cinquena derrota consecutiva. Just per sota els verds i blancs se situa un Creu Alta Sabadell en alça, que si es torna a imposar el Palau Tordera en aquest dijous en el xoc ajornat de la primera volta, es posarà per davant de l'OAR a la classificació de la Primera Nacional.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Per cert, una última hora relacionada amb l'OAR Gràcia, precisament el partit que tenia previst jugar aquest cap de setmana contra el filial del Granollers finalment ha quedat ajornat per positius al filial granollerí. Per tant, l'equip de Cesc Borrell tindrà una setmana més pel següent compromís per preparar-lo perquè aquesta setmana el partit queda ajornat per Covid. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís estarem pendents del resultat del sorteig de la Copa de Waterpolo, que es farà uns minuts abans de l'inici del programa. També parlarem del ball d'entrenadors que està vent-hi a segona divisió, de la tornada a la competició del Sabadell femení amb derrota a la preferent en un duel vallesà contra el Sant Cugat. El Mercantil s'ha quedat ja sense opcions matemàtiques de lluitar per la part alta de la Lliga Nacional Juvenil i també, com gairebé cada dimarts, un bon bloc dedicat al futbol sala. Tot això serà demà. Si voleu recuperar el programa d'avui, tan fàcil com anar al podcast de Ràdio Sabadell, el trobareu a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram o a @radiosabadell al Twitter. Des del control de so us envia una abraçada enorme al Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Si voleu més, avui tindrem el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, parlant, entre d'altres, al Tribuna Preferent a 2:15. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.